Rock and Roll. Kick out the jams, motherfucker! Amb Òscar Broc.
Òscar Broc, bon dia, com estàs?
Bon dia, gran.
Ei, hola.
9 i 20 minuts gairebé del matí d'avui, 3 de maig. Òscar, tu saps que la Fàtima és col·laboradora d'aquest programa, no? Ara t'estic situant una miqueta.
No
la teva sèrie preferida...
La mare de Déu de Fàtima...
No, tu també ho saps, Roger. No et faci el despistat. Alba Pujol, l'actriu que encarna de Fàtima, de Nit i Dia, que és aquesta sèrie...
Ostres...
Jo me'n fa reportatges ja fa 3 temporades.
Comenta-li que sóc fanàtic d'aquesta sèrie.
Sí?
Què tal el seu personatge?
Sí, sí. És guai. Està molt bé.
Ell és criminòloga, és autoestopista, anava a dir, no fa autòpsies.
Era estudiant, no?, la primera temporada.
Sí, crec recordar que sí. És que ara mateix m'esteu agafant una mica amb els pantalons abaixats, però bé, sí. És a dir, jo només vull dir que, és a dir, tots els actors que participen en aquesta sèrie en surten ben parats. És a dir, jo crec que és una sèrie en la que si et diuen si vols participar has d'anar-hi. Per què? Perquè la segona temporada m'ha deixat absolutament bocabada.
Recordem que acaba de començar.
Sí, és l'estudiant. Sí, ara sí, és que no ho situava el nom. És la noia que està estudiant. Bueno, a la primera temporada les passa canutes, aquesta noia. Sí.
És Fàtima Comín, és neboda de la Mercè.
Ara.
És patòloga forense, fràgil i intel·ligent.
Ho
estic llegint així directament de
Google,
De Google.
Bé, el tema és que la nova temporada ja s'ha estrenat. De fet, Òscar, ja deuen haver estrenat 2 capítols.
Exactament.
I tu estàs ben enganxat.
Estic molt enganxat. Per mi és de les millors sèries que s'han fet aquí a Catalunya en molt de temps, en molts d'anys, no? Sobretot perquè és una sèrie que jo crec que intenta competir amb els grans thrillers criminalístics i polítics que hi ha ara mateix al Consell Internacional, i jo crec que competeix amb molta dignitat.
Tu dius que és de fol a la catalana, pels
és una,
que
és una
no
mica, sí, té aquest punt de fol a la catalana, que és aquesta mena de thriller policial d'autor, és a dir, lent, fos, que amb personatges torturats plens de contradiccions, ningú és bo i ningú és dolent. Sobretot les atmosferes estan molt treballades, i sobretot el que m'interessa d'aquesta segona temporada en comparació amb la primera és que la supera en tots en tots els elements, però sobretot perquè s'ha complicat la cosa, és a dir, han intentat complicar la sèrie, fer-la més complexa. I com ho han fet? En lloc de tornar a repetir la típica història d'assassí buscat per la policia forense, el que han fet aquí és ficar una trama política, és a dir, ara ja s'apropa més potser a Borgen o a House of Cards que el que seria una sèrie criminalística, no? I crec que aquí ho han fet de conya, perquè el que expliquen d'aquesta trama política de polítics corruptes, etc., pot arribar a recordar a certs fets de la política catalana que estan molt candents últimament.
No?
I jo crec que això fa que la sèrie sigui especialment valenta, perquè a més et mostra una cara de la política que jo crec que cap altra sèrie catalana havia mostrat, que és una cara absolutament fosca, tèrbola, amb personatges que són uns autèntics malparits i amb situacions que potser la gent que no està gaire habituada al que és el món de la política potser pensa que potser es queda una mica esturada. No? I crec que aquesta valentia d'aquesta sèrie per reproduir aquest fet de corrupció política, ostres, se li ha de valorar.
Escolta, destaques molt el paper de Josep Maria Pou,
Absolutament, impressionant. O sigui, ell fa el paper d'una mena d'assassí misteriós, un assassí estil Aníbal Lecter, molt culte, molt llegit, molt elegant, fins i tot, que treballa amb nens, els ensenya a jugar escacs, però que en un moment donat de la sèrie es dedica a carregar-se la gent de forma bastant, bastant heavy, no?
Assassí en sèrie,
Sí, sí, assassí en sèrie, que a més té la costum de que quan mata les seves víctimes,
deixa una peça d'escacs allí,
No, els llegeix fragments literaris d'alta literatura. I llavors i els roba un llibre que després guarda com un trofeu, no?
Hi ha alguna mena de relació així com intel·lectual amb la policia que el persegueix? L'estil una mica de...
Seven, o no et deixa missatgets, sí.
Encara no
sé. O de Luther, l'estil Luther, també, no?
Aviam, és un d'aquests assassins que no diria que et cau bé, ni que t'agrada, però que està tan ben perfilat i que fora de la... quan no es dedica a matar, sembla una tan bona persona que t'arriba fins i tot a caure bé, no? Li arribes a trobar certa tendresa, i això és això és mèrit d'aquest gran actor que és el Josep Maria Pou. Per mi és una sèrie, la millor sèrie catalana que he vist en molt de temps, i ara mateix en emissió, sense dubtes, la millor sèrie que podeu veure feta aquí.
És l'assassí que et roba el teu llibre de Xavier Bosch.
Exacte.
Que et vas comprar per Sant Jordi.
Sí,
et maten i et prenen un llibre de casa.
I te'l llegeix,
i te'l fa llegir a sobre.
Bé, anava a dir una cosa, però... anava a dir, potser et mores després que te'l llegeix. així. Vinga, va, som-hi.
En fi, l'episodi inicial d'aquesta segona temporada de Nit i Dia li va encantar al Broc i per això avui dediquem una estona de programa a repassar sèries històriques de la producció catalana.
Però això em sona, aquest saxo...
El saxo sempre no és de la pel·li porno, eh?
Primer he pensat en Sitges, sí que també s'obria amb un saxo, però no és aquesta sintonia, és una altra
sintonia.
Eres
fan de Sitges?
No sé, és que no, era molt petit, no mirava aquestes coses.
Ostres, però... era molt petit. Vale, m'acabo de sentir un iaio. Aviam, que no és una pel·li porno, això.
No.
La gent no es pensa que és una pel·lícula porno del 85, perquè no ho és. Aquest saxo és la música d'Estació d'Enllaç. És una sèrie que va marcar una època, jo crec que és una de les millors sèries que s'han fet mai a TV3, ho dic de debò, no?
Han venit molt, òbviament, perquè hi ha algun canal encara, no sé quin, però per la TV3 passejant encara ho està remetent, eh?
Perquè això no era ben bé Colabrot, tenia una cosa un punt més sòrdid, em sembla.
Estava entremig, eh? Sí. Era una sèrie que es va emetre del 94 al 99 i bàsicament era el que passava dins una estació de tren, és a dir, els personatges de la sèrie eren els personatges que habitaven aquesta estació de tren. Tenim el cap d'estació amb el seu despatx, teníem a la senyora de la tenda de souvenirs, els paios del bar, etc. Llavors, en aquest...
Era el Joan Maria Pou?
El Josep Maria Pou, exactament. Josep. Que, per cert, feia un dels personatges més mítics de la història de les ficcions catalanes, que era aquell cambrer histèric.
Sí.
Escolta, pare, què vols? Que cridava la gent. Tenia una mica síndrome de Tourette, una cosa estranyíssima. No?
Sí, és veritat.
I era un personatge realment entranyable, molt, molt bo. I d'aquesta sèrie encara és recordada per tota la gent que la va veure, bàsicament perquè funcionava molt bé aquest joc de vides creuades dels diferents personatges que poblaven aquesta estació. A més, personatges doncs, de classe mitjana, classe obrera, amb els quals podies identificar-te perfectament i que tenien problemes que tenim tots. No?
I de fons els que passaven per l'estació, perquè a cada capítol hi havia algun personatge fosc.
I jo crec que si recordo, a la meva, potser m'equivoco, però crec que anem a aquesta sèrie que fèiem l'exercici de vegades identificar a extras que sortien, perquè a diferents capítols la gent que passava per l'estació moltes vegades era la mateixa que deies, perquè eren els mateixos extras. No? Hi havia paios que repetien d'un capítol a l'altre, que estaven sempre a l'estació, ens feia gràcia. Quan veus aquestes sèries, el cert és que el temps les ha maltractat estèticament. Mm-hmm. És a dir, si tu veus ara a l'estació d'Enllaç, els decorats són molt pobres, l'estètica és molt trista, la fotografia és penosa. Ara, el contingut de la sèrie encara funciona bastant i els personatges funcionen. No oblidem que els guions d'aquesta sèrie eren del Jaume Cabré i de la Piti Espanyol. Estem parlant de dos monstres del mitjà, no?
Doncs volem un remake, eh?
Sí, ostres, no? Jo crec que Estació d'Enllaç és una sèrie que realment demana un remake. Sí que estic d'acord.
Per cert, Aina Clotet, joveníssima.
Era una nena.
Debutant a la tele, gairebé.
Jo diria que la vam veure, per un dels primers cops que la vam veure en una sèrie seriosa, fent un paper seriós, va ser aquí.
El teu germà viu, Eulàlia. Ell ens ha enviat aquest senyal.
Mira, jo me'n recordo d'aquesta sèrie que sempre que un actor sortia d'escena, sortia del plano, deia la mateixa frase, que era... He d'anar a fer unes gestions a Vilafranca.
Què dius?
O he d'anar a fer unes gestions a Sant Sadurní. Jo, que també era molt petit, i pensava, què vol dir gestió? I per què aquesta gent sempre estan als despatxos quan fan cava, no? Perquè jo m'imaginava la gent xafant el raïm, no? I clar, també s'ha de gestionar una empresa.
S'ha de marxar perquè sí, no marxaven perquè sí, eh? Sempre havien de tenir una excusa.
Sí, però tinc unes gestions a Sant Sadurní de noies.
És Nissaga de Poder, que es va emetre a TV3 entre el 96 i el 98. Després va venir Nissaga l'Herència, va haver-hi aquí com uns spin-off, no?
Bueno, el que passa que aquesta sèrie...
T'agradava, Òscar?
Sí. A mi aquesta sèrie és molt seriosa. És una sèrie molt... una sèrie que va atrapar tota Catalunya, que va ser una autèntica sensació. Però jo crec que una sèrie meritòria, perquè va ser una de les primeres sèries Colabrot català que tocava temes realment punyents i temes fins i tot que de vegades vorejaven la moralitat, no? És a dir, en aquesta sèrie els protagonistes, bueno, bàsicament eren una mena de Falcon Crest a la catalana, perquè eren nissagues familiars dedicades al cultiu del cava, del vi, etc.
Amb els Monsolís,
allà. Els Monsolís, no? I els protagonistes eren una parella de germans de mitjana edat, el Jordi Dauder i Emma Vilarassau, els germans Monsolís, que eren uns autèntics fills de mala mare. És a dir, eren persones molt dolentes, eren persones retorçades i que a més, com es va anar descobrint durant la sèrie, tenien una relació incestuosa i fins i tot tenien un fill, no?
Sí.
Un fill que per cert estava interpretat pel senyor pare de Batgial,
Eduard Farelo.
Eduard Farelo, senyor.
Era fill.
Era el fill de Jordi Daudé i Emma Vilarasau i pare a la vegada de Batz i Alt, però això seria després.
Sí, això és més tard.
Això no va passar a la sèrie.
Atenció que Josep Maria Benet i Jornet, Jordi Galceran i Lluís Arcarazo són els creadors d'aquesta sèrie.
Parlem de grans.
Tres firmes grosses.
Jo crec que va ser una sèrie que va triomfar precisament per això, perquè era una sèrie incòmoda, era una sèrie que proposava coses que mai s'havien vist a una sèrie comercial i perquè estava cargada d'una maleïta especial i a part també perquè els actors principals eren meravellosos. És aquesta parella formada per Emma Vilarasau i Jordi Daudé encara és recordada, jo crec que va deixar minuts de glòria a la ficció catalana.
Anem ara a l'humor més nostrat.
Sí, sí.
Les Tresines.
Som les Tresines, les més bones veïnes que poguessis a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà.
He de confessar, i ara crec que estaràs content, Broc, que fa uns dies, arran d'aquesta campanya que hi ha perquè torni aquesta sèrie,
no.
Em vaig mirar al YouTube un capítol sencer de les Teresines, mm-hmm. Aquesta sí que era molt petit, jo. I, ostres, any 92, saps que...
Vas al·lucinar.
No, però està bé. Jo pensava que era trash, però en realitat és tan extrem, és tan agafar el caquisme català i l'humor que la gent encara segueix fent com si fes molta gràcia d'imitar una senyora gran i que no té per què fer cap gràcia, i aquí ho porten tant a l'extrem que s'ho pot tragar la senyora i a mi, jo m'ho trago potser des d'una altra manera, però és que vaig gaudir cada línia d'aquesta sèrie, però cada línia de guió em va encantar. I no sé si m'ha de fer vergonya o què.
No, al contrari, és una meravellosa sèrie, el que passa que sí, juga amb aquest factor que fa un retrat social tan especial que a molta gent no li sembla cool dir que aquesta sèrie és bona.
Però... En el seu moment potser no estava tan ben tractada com ara per en Roger Saró, no?
És que és una allau de línies de guió, una rere l'altra, extremes, en cada escena, en cada moment.
I suposo que també molt donada la improvisació. Les Tresines, bàsicament, perquè la gent que no sàpiga el que és, ho sàpiga, és una sèrie que va fer La Cubana a TV3 l'any 92, només té 13 capítols, però amb aquests 13 capítols es va guanyar amb escreix el qualificatiu de sèrie de culte absoluta. Encara avui recordo, com diu el Roger, hi ha una campanya perquè TV3 torni a rodar capítols de les Tresines, i la idea era molt senzilla per part de La Cubana. Era agafar tres germanes jubilades de Gràcia que viuen a un pis.
Solteres.
I que es dediquen, bueno, a engreixar una mica això que es coneix com l'economia submergida, fent el que elles diuen, em sembla que eren pedidos. Bueno, que eren treballs de costura, no? Treballs de costura, que és una cosa que es donava moltíssim en certes èpoques aquí a certs barris de Barcelona.
Per festes majors o per Setmana Santa els hi feien encara. Vivien al carrer Verdi, una mica cool.
La gràcia de tot això és que els veïns de l'Escala també intervenen en aquesta sèrie, i els veïns de l'Escala són els típics frics de barri d'aquí a Catalunya. Ja teníem una parella gai que sempre estava amb ella, de senyors grans.
El Corbacho.
Estava el Corbacho. També sortia a Santinillan.
I de fet, feien cada un d'ells més d'un paper. D'escena a escena, el Corbacho era un altre personatge.
Exacte. La sèrie... A part de que tenia un humor molt particular i jo crec que havia molta improvisació i realment havia diàlegs que eren surrealistes, el que feia era retratar una realitat social catalana que existia, i ho feia d'una forma, com diu el Roger, absolutament estripada i histèrica, i ho feia tan a l'extrem que la sèrie va acabar funcionant i va acabar convertint-se en el que és una sèrie de culte. Dir-li a la gent que aquest diumenge, el diumenge dia 7 de maig, al Teatre Coliseum, hi ha una teresinada popular.
Dius?
Que faran els 13 capítols de la sèrie... ho estic llegint directament del Time Out, eh?
Sí.
Que faran els 13 capítols de la sèrie seguits.
Però sí. Teatralitzats o... No, projectats.
No, projectats.
Veurem, sí, una veritable marató.
Sí. Estaran els actors també per allà, hi haurà actuacions musicals, serà com una mena de gran celebració de les Teresines. És a dir, hi ha un revival molt fort d'aquesta sèrie, i no us estranya que d'aquí poc veiem nous capítols.
Doncs a veure si TV3 es posa les piles en aquest sentit, sí, i ens regala noves versions de sèries com les Teresines, i per què no, també de Nissaga de Poder. Ara anem a sèries molt més properes,
sí,
eh?
Sí, sí. Ara el Roger ja era adolescent, quan van estrenar el Crac. O Pop Ràpid.
Exacte, abans de parlar del Crac, parlem de dues sèries que han fet les delícies del públic indie, i no tan indie, perquè també van fer una mica de... van traspassar una mica la frontera. Estem parlant de Pop Ràpid d'una banda i d'Arròs Cubat de l'altra. Pop Ràpid, per cert, també hi ha una campanya fa temps que demana que torni.
És veritat, per què no ha tornat aquesta sèrie?
Doncs...
Suposo que el Marc Creuet està molt ocupat o no hi ha pressupost.
I tots els actors.
Sí, ara ja estan...
Hernández està
a l'altre nivell.
Ni que és per bé, també estava, recordo. És a dir, és una sèrie...
Un veritable trampolí, aquesta sèrie.
Ho va ser el seu moment, però encara avui, l'altre dia vaig estar veient alguns capítols que tenen emmagatzemats a TV3 i ostres, és una sèrie que està ben parida, és divertida, i sobretot m'interessa per aquest retrat que fa de la modernor de Barcelona, no? Vull dir, és un retrat amb pere verí, amb mala llet, i cada vegada, home, els moderns no surten gaire ben parats, no? I crec que això és necessari que ens en riguem de nosaltres mateixos, i aquesta sèrie ho va aconseguir. També és una sèrie que li va donar moltíssima importància a l'agenda cultural, a la música, no?
Hi havia actuacions en directe,
actuacions en directe
del grup, com fent els joves.
Sí, ells quedaven en aquell bar, que em sembla que es deia Estraperlo, si malament no recordo, i en aquell bar és on passaven gairebé totes les coses, no? Una sèrie de diàlegs amb molta espurna, amb actors que començaven, que com s'ha vist, eren grans actors, i sobretot amb un director que era el Macrauet, que és una meravella de director. O sigui, és una sèrie meravellosa per la gent jove, i també per la gent que vulgui veure una sèrie que reprodueixi una mica la gent jove i moderna, que reprodueixi una mica el seu món, no? Encara queda molt vigent, i jo crec que queda com un dels retrats del que va ser després la febre hipster més interessants que s'han fet.
Això va ser el 2011, dos anys abans, en Juanjo Sáez il·lustrant, i en Quique Maillo dirigint, estrenaven Arròs Cubat, que és una sèrie d'animació de capítol els curs, fantàstica. Per cert, amb fantàstica. El Xavi Masdeu, el protagonista, que el doblava el Dausà.
El Joan Dausà.
El Joan Dausà, el cantant.
Sí,
no sabies això?
No sabia.
La veu del Xavi Masdeu és la del Joan Dausà. Aquesta sèrie, què va tenir? Un parell, tres temporades?
Tres temporades. La primera ja va anar una mica de capa caiguda, però vaja, tres, genial.
Sí, evidentment, són dues sèries que estic recomanant, que no van ser populars o massives, però que jo crec que tenen una importància fonamental dins la graella catalana. Perquè...
De fet, Òscar, vas llegir que van tenir com la pitjor audiència de la història de TV3.
Podria
ser. Però dels millors productes propis que han fet, per no parlar del millor d'animació, això segur.
Per mi, d'animació és el millor que s'ha fet aquí a Catalunya, amb diferència, i sigui d'animació o no, el que proposava aquesta sèrie, jo, per mi era interessant, no? Era el retrat de la vida d'un xaval jove de Barcelona que es dedica a una professió moderna, etc etc. Una mica com Pop Ràpid, però d'una altra manera.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta.
I ara sí, el crac, en Roger deia, ja era adolescent, continua sent, doncs som així. Nosaltres
aquesta la recordo.
Des del 2014 i encara ara en emissió, amb nous capítols, el crac, una sèrie de dues temporades fins ara, dirigida i creada per Joel Jugant, que s'inspira molt en produccions de fora, de les nostres fronteres.
Home, vull destacar aquesta sèrie perquè, tot i que no hagi tingut l'èxit que hauria merescut, i crec que després d'aquesta segona temporada ja no hi haurà més el crac, sí que marca un abans i un després pel que fa a la comèdia catalana, no? Trenca tots els esquemes, es fixa en aquestes comèdies que triomfen a fora, estil extras, aquestes comèdies en les quals els actors, els protagonistes, s'interpreten a si mateixos a la vida real, fan com una mena de metallenguatge pervers.
Incòmode, humor incòmode moltes vegades.
I a més, acostuma, la idea aquesta és representar-te a tu mateix, però en negatiu, és a dir, autohumiliar-te constantment a tots els episodis. I això és el que fa Joel Jugant, és una mena de cura d'humilitat, no? Perquè ell el que fa és, jo crec que agafar tots els tòpics o no que s'han dit de la seva persona i extremar-los amb un personatge que resulta odiós, repugnant, i que és un autèntic malparit, és així de clar. Jo crec que en aquest sentit la sèrie és important per això, i també perquè és important perquè és una sèrie en la qual s'han experimentat coses, s'han provat coses que jo crec que de cara a un futur poden donar molt de joc a properes sèries, no? El darrer capítol, per exemple, va ser una barreja de gèneres brutal en el qual van acabar cantant, com estem escoltant, enmig de la sèrie, no? Fan un musical. És a dir, encara que no li sortís del tot bé, el crac per mi és una sèrie important perquè és la primera sèrie catalana que intenta semblar-se, la primera comèdia catalana que intenta semblar-se a les bones comèdies d'autor de fora. I això hem de tenir-ho molt en compte.
I Joel Jugant ja havia experimentat, com a actor en aquest cas, amb la comèdia situacional, amb la sitcom, amb Plats Bruts, que per aquí el Manel Bernat em diu us deixeu Plats Bruts, és veritat, i
entre
d'altres també.
Evidentment, no,
Plats Bruts... Però aquesta la fan cada any, no passa res.
Però fixa't,
és que... Fent, és veritat.
Sí. És que Plats Bruts, el crac, per exemple, Plats Bruts és un tema recurrent, és a dir, la gent, quan es troba Joel Jugant, sempre li diu Plats Bruts, Plats Bruts, i a ell això li toca molt la pera perquè Plats Bruts es va fer com ja fa 200 segles, no? Però sí que és cert que Plats Bruts també seria una sèrie a destacar, n'hi ha moltíssimes, podríem estar aquí dues hores.